Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 9 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, per si no ens tornem a veure.
Decidit.
Per si no ens tornem a veure, un musical divertidíssim on les aparences i els enganys es barregen amb comèdia i amor. Dissabte 9 de febrer a 2:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Decidit!
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts un dissabte més a aquest resum setmanal, aquest resum Veus. Us parla Abel Font. Dilluns 4 de febrer, l'Escala porta a ple el pla director d'urbanitzacions. El document divideix l'Escala en 70 sectors i marca els barris del Riuet i els Emperadors com a prioritaris. Ho explicaven a l'informatiu les veus de Víctor Puga i Josep Bofill, alcalde i regidor d'Urbanisme, respectivament, amb aquests termes.
Té en compte 5 criteris a partir dels quals doncs, es defineix una llista de prioritats de cada un dels 70 sectors estudiats. S'ha partit, diguéssim, el que és el municipi, la trama urbana amb 70 sectors. I aquests criteris doncs, són, com dèiem, els serveis existents, pavimentació de carrers, el que seria evacuació d'aigües, sobretot clavegueram, enllumenat, etc. Percepció de la seguretat de cada un dels sectors i dels barris, densitat de població beneficiada, quanta gent se'n pot beneficiar de l'actuació que es pot fer a la via pública, continuïtat del desenvolupament del planejament, coherència amb aquest de planejament, si tenim un sector desenvolupat i un sector al costat que li falta desenvolupar per ajuntar, diguéssim, aquest sector desenvolupat amb la resta de la trama urbana, doncs aquell seria prioritari, i també atorgament, possibilitat d'atorgament de llicències en els sectors per desenvolupar. I al final doncs ens quedem amb 4 o 5 que són els més remarcables, que sempre ho hem anat dient i de fet ja s'hi ha anat fent feina, com són l'encàrrec, diguéssim, dels projectes, els diferents projectes d'urbanització d'aquests sectors. Estaríem parlant de, bueno, algun en queda exclòs com ja hem executat, com seria per exemple el carrer Barcelona, però per executar quedarien el barri dels Emperadors, situat a Empúries, el barri del Riuet. El Riuet ha estat totalment, diguéssim, mancat de tots aquest tipus de serveis, inclús de no té ni pavimentació. I també estaríem parlant d'algun altre punt també a l'entorn d'Empúries, com és la Coma, i algun també a la zona perifèrica, a la zona també del Camí dels Termes.
Document que és de planificació, no és un document executiu, podríem dir-ho així, és un document que ha de tutelar futures actuacions urbanístiques, és un document que hem anat treballant els darrers anys i finalment jo crec que tenim la concreció sobre la taula a partir de la rigorositat de tota l'oficina tècnica que han estat treballant per analitzar, per fer una radiografia molt real de quina és la situació de les urbanitzacions i dels diferents sectors que tenim a l'escala a nivell de serveis i de diferents mancances d'urbanització. Per tant, d'entrada, aquesta radiografia és absolutament necessària per poder treballar amb més precisió de cara al futur desenvolupant projectes.
Totes aquestes actuacions doncs, no està marcat un calendari. A dia d'avui aquest document el que estableix és una llista de prioritats a partir d'aquests criteris, i el que s'haurà de fer en un futur doncs, és establir un calendari d'actuació per tal d'anar executant aquests diferents sectors.
Més d'un centenar de persones participaven al Simposi de Poble Ciutat. Es va dur a terme el divendres al Museu de l'Anxovi de la Sal i es va debatre sobre la relació de la ciutat amb l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la cultura. A l'informatiu del dilluns en passàvem balanç i escoltàvem la clausura que en va fer el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, un resum de les conclusions llegides per Carles Duarte i també un fragment de la intervenció en el debat sobre cultura de l'exconseller Ferran Mascarell.
En l'urbanisme és fonamental prioritzar l'interès general i incorporar mecanismes de participació i de cooperació on comptin les consideracions dels diferents actors implicats i on caldria valorar singularment la veu dels joves com a protagonistes del futur. El planejament és indispensable, però cal revisar la manera d'aproximar-nos incorporant-hi eines d'acompanyament. A hores d'ara, el territori està més interconnectat i entrellaçat i les àrees urbanes s'eixamplen i es dispersen. Això requereix una governança més transversal, de cooperació entre diferents nivells administratius, amb una implicació dels veïns i amb una voluntat transformadora des de la política. Es posen damunt la taula els objectius de construir un relat turístic propi i consistent que tingui en compte i rendibilitzi les aportacions decisives de la digitalització i que es concebi des d'un esperit constant d'innovació i des d'una visió on es tinguin en compte els principis d'economia circular, la conservació de l'economia circular, la conservació de la natura i la capacitat de càrrega del territori. Convé recuperar el discurs de proximitat i de continuïtat en França que s'ha fet des de l'Empordà i cal, en el creixement que viu l'Escala, en aquest pas per esdevenir ciutat, incorporar i integrar la perifèria, evitar l'esquinçament del paisatge i dins el nucli històric apostar pel verd urbà, plantar-hi arbres. Es tracta, doncs, sense estigmatitzar-hi la intervenció humana, cercar-hi sempre un diàleg fecund amb la natura en un paisatge humanitzat que respongui a una mirada que s'adigui amb les reflexions de la contemporaneïtat. L'Escala té una dimensió cultural absolutament primordial i definitòria per patrimoni històric, per creativitat, per associacionisme cultural. El paisatge és cultura i la cultura té un impacte social decisiu. Ciutats com l'Escala, on es combinen patrimoni i paisatge, són escenaris idonis per al desplegament d'un projecte cultural d'una gran ambició. L'objectiu ha de ser que l'Escala no sigui que la cultura no sigui un fet específic lateral, sinó que ha d'impregnar la vida col·lectiva. La cultura és clau per al manteniment i la projecció del futur de l'Escala en el marc del seu àmbit territorial i per a la desestacionalització del seu turisme.
Aquestes grans institucions no cal que siguin barcelonines, han de ser catalanes. A mi, si em pregunteu on està el principal centre de producció científica sobre determinat moment de la història de Catalunya, us diria el gran equipament, grandíssim equipament, hauria de ser Empúries. I jo crec que una bona part del que tenim en la pròpia ciutat de Barcelona hauria d'estar Empúries. Això sí seria construir un gran equipament cultural, és un referent fora del territori de Barcelona, de primera magnitud. I jo el faria més gran, no dic en volum, no cal que sigui en volum, dic amb capacitat, amb recursos, amb eines per poder ser un gran equipament cultural.
És bo que les institucions generem espais de reflexió i de debat per tornar a repensar aquest model de ciutat i de país i suggerir noves mirades sobre temes plantejats i trobar-hi nous enfocaments. I aquestes conclusions que ens deien ara doncs ens permetran portar a terme aquests canvis necessaris. L'Ajuntament, la Diputació, en tant que Ajuntament d'Ajuntaments, no podíem estar més que al costat de tots els municipis i, per tant, d'aquestes jornades que ens ajuden a fer aquesta reflexió. Tot el que es fa al voltant del diàleg per reflexionar sobre els pobles i les ciutats és interessant. Nosaltres no hi hem d'estar-hi i també agrair-vos a tots els ponents, agrair a l'Ajuntament i agrair a totes aquestes persones que hi heu participat d'una manera o altra, que segur que ens ajudareu a través del Col·legi d'Arquitectes, la Fundació Jordi Comas, de tota la gent que hi ha col·laborat, ens ajudareu doncs, a configurar les nostres pobles, les nostres ciutats i el nostre país. Que sigui per molts anys i moltíssimes gràcies.
El Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, el Maram, ha inaugurat la seva nova imatge, un espai que manté la mateixa estructura de plafons mòbils, però amb una imatge més moderna, actualitzada, i on els pescadors locals prenen protagonisme. Parlaven en aquest acte de reestrena l'alcalde Víctor Puga, la patrona major, Roser Güell, i el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela.
D'anar més enllà de la relació que tenim actualment, nosaltres estem intentant teixir un relat a partir d'una sèrie d'equipaments culturals de primer nivell que tenen com a referent llunyà Empúries i com referents propers l'Alfolí de la Sal, el Museu de l'Anxovi de la Sal, tenim aquí la seva directora, i ara afegim aquest Maram. Per tant, aquest relat l'estem construint, tenim a punt de tancar i de presentar un pla director d'equipaments culturals que el Maram té i té el seu protagonisme, i per tant, a partir de tot aquest relat, doncs hem d'establir una relació jo crec que diferent amb la que hem tingut, del que hem tingut fins ara amb la confraria, sapiguent doncs, que l'Ajuntament té les possibilitats que té, que la confraria és una entitat independent i que també fa la seva feina, però que hem de confluir i que el projecte de poble vinculat al mar doncs, el mantenim ben present tant l'Ajuntament com la confraria.
Volem fomentar que sigui un projecte que realment, com a pedagogia, els nens siguin entenedors, que puguin entendre bé el que és el món de la pesca i el peix que consumim aquí, que sigui realment un al·licient per la mainada perquè el mengin, perquè tenim que valorar el peix que tenim aquí a les nostres costes. Volem augmentar la visibilitat del sector pesquer i les seves activitats. Com podeu veure, hem volgut que fos un projecte on el pescador hi estigui al 100% representat i implicat. Que fos ell qui expliqui en primera persona la seva feina i com és la vida del mar. Ningú millor que ell pot sotmetre l'estima i el respecte a la professió.
Que allò que li dona en aquest moment la personalitat, allò que fa diferent aquest espai, bàsicament, és veure realment els rostres, no? els retrats de la gent, dels pescadors, no? De vosaltres, de tots vosaltres. I això té molta força comunicativa, molta, I perquè d'alguna manera el que ens està transmetent, i a mi com a director, que conjunturalment doncs, soc responsable d'aquestes polítiques, ens recorda el per què fem la feina que fem i per què som aquí. I estem aquí doncs, perquè per vosaltres, per la gent, perquè aquesta activitat continuï i perquè doncs, socialment, a nivell de societat, visquem millor. Sense més, agrair-vos òbviament la invitació, jo us vull mostrar també doncs, el meu orgull, no? Realment, de veure com el territori es mou, estem tots treballant conjuntament, anem tots a una, i com doncs, hem de començar a veure resultats molt aviat.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 5 de febrer. El ple municipal aprova el pla director d'obres d'urbanització de l'Escala, el tema que havíem comentat en dilluns. El dimarts el repreníem per escoltar diferents fragments del ple amb els posicionaments en respectius dels diferents partits. Escoltàvem per aquest ordre Robert Bosch, portaveu del PDeCAT, Joan Ballosera del Parc, Xavier Ballesta, regidor no adscrit, i les rèpliques que els feien el regidor d'Urbanisme, Josep Bufill, i l'alcalde Víctor Puga. El punt va ser aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, més Esquerra Republicana i el regidor no adscrit. El PDeCAT hi votava en contra i el regidor del Partit Popular s'hi abstenia.
A mi em dona la sensació que aprovar aquest document amb un ple quan el vam rebre al migdia del dia 29 de gener és molt complicat, almenys per mi ho és molt. Però jo li faria dues objeccions. Primer, no trobo que sigui massa correcte aprovar aquest document abans d'unes eleccions municipals. Quan el regidor comentava proposar una priorització en les inversions i actuacions estudiades, jo crec que en tot cas qui ho hagi de prioritzar sigui la corporació que surti del mes de maig. I en segon lloc, descriu entre pavimentació, sanejament i enllumenat de carrers un dèficit d'urbanitzacions a l'Escala de 3,5 milions d'euros. Crec que queda curtíssim. Però jo en tot cas li diria que si hi ha algú que ha fet un estudi que es veu capaç d'urbanitzar tot l'Escala amb 3,5 milions d'euros, que vingui ràpid i contractem-lo abans de les eleccions, llavors sí que li donarem suport, perquè és impossible urbanitzar l'Escala amb 3 milions. Però, disculpi, el posicionament nostre és en contra, no perquè estiguem en contra del document, que ens sembla molt bé i molt complet, sinó perquè no entenem quina ha sigut la forma de comptar aquest pla d'urbanitzacions.
I seria una extensió per no comprometre'm amb aprovar aquest document sense abans haver-lo pogut analitzar exhaustivament. De fet, és un document tècnic, aquí el tenim, que l'aprovem o no, ens tindrem, senyor alcalde.
Encara que no haguéssim tingut aquest document, es podria haver actuat abans. Em sembla que l'equip que governa, l'equip de socialistes, doncs almenys fa uns quants anys que estan governant i no veig que hagin abordat cap d'aquestes organitzacions que hi ha per aquí. Per tant, em sembla que va estar bé que hi hagin aquests plans, però que actuem. Per tant, hi votarem a favor, però he volgut fer aquest comentari.
Hosti, un altre cop crec que sí, que ens ho creguem, perquè els dos punts més vermells ja s'han encarregat els projectes des de fa uns quants anys i des de fa 2 o 3 anys el portem a pressupost per executar. Poc temps, no sé si és poc temps, mig any, però fa mig any justament vam presentar aquest document. I el tema del cost, això també ho vam explicar-ho l'altre dia, no ser un projecte executiu, no ser un document que s'ha de dur a terme, materialitzar amb obra, jo, és l'apartat menys important d'aquest document, la veritat. El que és important és aquesta llista de prioritats que defineix a partir de 5 o 6 criteris d'actuació. Aquesta llista el que fa és, doncs, d'alguna manera, preveure en el futur quins són els diferents sectors, els diferents carrers, els diferents barris on s'hi ha d'actuar-hi. I a partir d'aquí, ho parlàvem aquest matí, segurament que el proper pas és definir un calendari.
Escolti, és absolutament impossible a dia d'avui tancar un preu de què costarà la urbanització i suplir totes les mancances que té tot el terme municipal, aquests 130 quilòmetres de carrer. El document no pretén això, el document pretén una sola cosa, i és el més important, és fer una radiografia, una fotografia de quin és l'estat dels 130 quilòmetres de carrer i tots els sectors que hi ha, que n'hem identificat uns 70. Què pretén més enllà d'això? Assignar, tenir en compte una sèrie de factors que els vam comentar, i vostè li semblarà que 6 mesos és poc, però a nosaltres ens sembla molt, 6 mesos. No hi ha hagut cap interès per part del seu grup municipal, cap ni un en 6 mesos, de voler abordar aquesta qüestió, quan fa 6 mesos va presentar amb l'empresa adjudicatària, va presentar amb tota transparència aquest document. Cap voluntat per part del seu grup d'aprofundir en aquesta qüestió, que segons vostè és la més important de la legislatura. Aquest document té la radiografia i hem establert una sèrie de factors, que un és la seguretat vinculada a l'enllumenat, el tema mediambiental vinculat al clavegram, el tema de la necessitat de la població beneficiada. A aquests factors se'ls assigna una puntuació i a partir d'aquí, doncs, aquests s'estableixen, a partir d'aquests 70 sectors, se li donen una prioritat en funció de l'assignació i d'aquests factors, de l'aplicació d'aquests factors. Jo crec que és un document, pensem, vaja, que és un document imprescindible i seria bo que no féssim política d'això, perquè al final estem dient l'escala té una sèrie de mancances, posem-nos a treballar tots plegats i definim quines actuacions de cara al futur.
En aquell ple s'aprovava també el pla d'accessibilitat del nucli antic, en aquest cas amb una pràctica unanimitat. Tothom hi votava a favor, a excepció del regidor del Partit Popular. Aquests són els fragments més significatius dels posicionaments que hi va haver en el ple. Escoltem a Enna Estrems, d'Esquerra Republicana, Joan Vall-Llosera, de Partit Popular, i Xavier Ballesta, regidor no escrit.
Sí, l'accessibilitat va molt més enllà del que són voreres i passos de vianants, llavors jo instaria el govern i treballant en aquest sentit, i si fa falta fer-ne un trosset cada any, però acabar per tenir un mapa real. I en segon lloc, aprofitar que tenim aquest de mig nucli antic, que evidentment recull solucions puntuals per cada vorera, però que evident que segur que si fem una vorera a Montgó serà molt similar a la d'aquí, i apliquem la mateixa solució que té aquest pla, que segur que ve amb solucions tipus i aquest tipus de coses que van tots aquests plans. Felicitar-vos, perquè ja era hora que portéssim això a ple.
Sí, perquè només parlen d'anar a peu, amb bicicleta, en transport públic o en vehicle particular. Has d'anar a peu, doncs aquí has de fer servir la bicicleta i has de fer servir el transport públic. I els que tenim més de 60 anys i necessitem el cotxe particular, perquè hi ha problemes de mobilitat, etcètera, etcètera, com ens ho fem, això? És complicat, eh? Jo crec que s'hauria de tenir unes mesures de mobilitat i d'accessibilitat per l'estiu, unes mesures de mobilitat i accessibilitat per l'hivern, i sobretot tenir més cura de la gent que viu dintre el poble i necessita el vehicle per desplaçar-se. Jo crec que això s'hauria de tenir en compte i aquí no es té en compte. Per això, perquè he fet, nosaltres hi votarem en contra.
Si realment l'equip de govern se'l creu i així, doncs s'hauria d'entrar en coherència. I em sembla que justament s'està fent el carrer Codolà i topa una mica amb el pla d'accessibilitat, m'ho sembla, eh? Em sembla que si se perfila, doncs, que els carrers siguin del tot planers i així, doncs allà justament s'estan fent voreres.
La d'aquest dilluns era la primera sessió plenària d'aquest any i s'hi va aprovar l'increment d'un 2,5% de retribucions als empleats públics. Es va tornar a posar a licitació l'explotació del quiosc de Plaça Catalunya i es va obrir la licitació per lliurar autoritzacions per a la propera temporada de les terrasses volades del Passeig de Riells. Ja en l'apartat de precs i preguntes van ser tema de debat els abocaments d'aigua bruta al mar de les obres d'ampliació de l'hotel Nieves Mar. Ho explicava el regidor Josep Bofill.
I és aigua bruta, però és aigua amb sediment. I estem a sobre, la promotora, diguéssim, va demanar els permisos tant a l'Ajuntament com per fer la rasa, com a l'ACA, per fer el desguàs, com a costes, que també afecta a dintre la zona de servitud. Per tant, hi estem a sobre, sí que va crear, doncs, allò, un dia de calma, sobretot un tros de marea, com si baixés un riu, diguéssim, però és exactament el mateix material, com si baixessin sediments del riu.
Com va ser tema també l'incendi que es va produir fa poques setmanes en la instal·lació elèctrica de l'Alfolí de la Sal. Responia i en donava detalls l'alcalde Víctor Puga.
És sota coberta, doncs, un espai relativament petit, doncs es van cremar uns tubos i no va passar més, i entenem que la porta RF, que la ignifugació de tota l'estructura, tot el forjat, i l'espai, i l'alarma i el sensor, doncs, van funcionar correctament, i per tant no vam haver de lamentar danys materials més enllà d'aquests tubos i aquest quadre elèctric cremat. Ha estat això, vaja, no hi ha més a comentar. En tot cas, el motiu és aquest, i si se'n poden derivar responsabilitats o no, doncs jo ho desconec, però en tot cas el servei, l'oficina tècnica està treballant, han parlat amb l'instal·lador, s'ho han anat a mirar, ho estan reparant, i veurem què ens diuen quan acabi la reparació.
L'enregistrament íntegre del ple es pot seguir, o s'ha pogut seguir aquesta setmana, el programa Talls de Ple. Les peces amb aquest enregistrament íntegre es poden consultar també al web en radiolescala.cat. L'Institut del Pedró ofereix un curs més la possibilitat que els seus alumnes que tinguin faltes o conductes les puguin compensar amb serveis comunitaris. Ho faran a la residència Els Pins, enguany amb suport de l'Ajuntament de l'Escala. A la notícia en qüestió, escoltàvem la regidora Mariona Muñoz, el director de la residència Els Pins, Luis Amo, i el director de l'Institut del Pedró, Javi Roman.
La primera vegada és que l'Ajuntament l'inclou dintre dels serveis que ofereix l'alternativa, que és aquest projecte socioeducatiu que hem tirat en marxa aquest any, i que ofereix diferents serveis i activitats per promoure la cohesió social d'infants i adolescents. Llavors, com dic, fins ara aquest servei el costejava l'Institut, i ara per primera vegada l'Ajuntament és qui se'n farà càrrec d'oferir aquest servei. Trobem bé, doncs, una activitat, doncs, molt important, no?, pel tema, doncs, de l'educació en valors, de que els nanos puguin prendre consciència una mica de tota la responsabilitat i de tot un servei comunitari, bé, que farà al final, doncs, ciutadans responsables, i com ens explicava també el director de la residència, els avis i àvies, doncs, agafen un vincle, no?, molt important, i ve molt fort amb aquesta mainada, que els encanta, doncs, que els vagin a veure, i la veritat que molt contents.
En este momento, fundamentalmente, las actividades que suelen realizar los residentes con los chavales del instituto son historias de memoria, que de alguna forma sirven para los residentes también como actividad terapéutica, en el sentido de que se consiga retrasar su deterioro cognitivo a base de ejercitar la memoria y de recordar y de hacer uso de recuerdos. Y por otra parte, yo creo que de cara a los alumnos es también muy importante, porque ven también otra realidad, que no es solo su entorno más inmediato, que es lo que suele pasar un poco a esas edades. Y luego suelen participar en alguna actividad programada por los técnicos de la residencia, como puede ser el bingo o actividades más lúdicas, si se quiere, para residentes, ¿no?
Sí, evidentment és un projecte que ja porta, bueno, un bon grapat d'anys, i que estem supercontents. Els nanos ho valoren molt positivament. Ens hem adonat al llarg d'aquests anys que la relació que tenen amb el poble, els nanos, canvia gràcies a projectes com aquest, i que estem supercontents de poder continuar mantenint.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 6 de febrer. Primàries, l'Escala renuncia a presentar candidatura a les municipals del mes de maig vinent. Considera que un cop confirmades les candidatures d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, la llista de primàries no faria sinó dividir el vot sobiranista, quan el seu fonament era precisament aglutinar-lo. Escoltem com ho explicava a l'informatiu Roser Díaz.
Hem de sortir de la base que el projecte Primàries Catalunya està fet amb el sentit i amb el pensament de la unificació del vot republicà. Mai anar contra, sinó amb la gent que tenen la idea republicana per al nostre país. Llavors, aquí a l'escala doncs, hem fet diferents gestions, n'hem tingut de molt bones, hem anat molt avall, però al final, en el moment que Junts per Catalunya decideix presentar-se com la seva pròpia marca i com a partit polític independent a nosaltres, ens ho vàrem plantejar i vàrem dir, bueno, si posem una nova opció republicana, ens anem a la contra. I no és l'interès ni les ganes de primàries. Nosaltres volem sumar sempre el vot republicà. Ens afegim a la gent que volen a la República per Catalunya. Mai anirem en contra dels partits que busquen el mateix que nosaltres. Nosaltres crec que des de primàries, si volem, hem fet un gest generós, ho hem pensat molt bé i crec que és molt més profitós si ens assumem, ara nosaltres a ells, fins ara els havíem demanat que s'assumessin al nostre projecte. Ara crec que és molt més profitós i en traurem molt més si ens assumem nosaltres a ells que no pas continuar amb el projecte individualment. Esquerra, des del minut zero, ja no a l'escala, sinó a nivell nacional, han decidit fer el camí en solitari, doncs tenim claríssim les converses i els ajuts tenen anada i tornada, almenys des de la direcció de primàries. Evidentment, les persones que es presentaven o les persones que voten són lliures de triar la seva pròpia opció, però des de la direcció de primàries nosaltres només se'ns han obert les portes i només hem tingut bona sintonia amb Junts per Catalunya. És el que hi ha.
El Club Nàutic L'Escala obté 9 guardons a la Festa de la Vela Catalana en el seu 50è aniversari. Entre aquests, el guardó Vela d'Or, el Premi Especial pel 50è aniversari, el Premi Especial Pòstum per a Nando Muñoz, el Premi pel Campionat Català de Classe J70, 4 premis més en categories de vela social. Pere Sala, membre de la Junta Directiva del Club Nàutic L'Escala.
I aquest any, doncs, el club ha rebut mencions, ha rebut premis, ha rebut de tot. Perquè jo diria que vam ser el club que vam sortir més vegades a l'escenari. Les mencions i els reconeixements es van donar en tres àmbits. L'esportiu, que també vam tenir la nostra participació, el social i el d'escola i formació de vela. Llavors, com el club té molt desenvolupat el tema de la responsabilitat, doncs va rebre una menció a cada una d'aquestes activitats, per dir-ho així, socials. Tant a l'Incert Vela, com Vela Blava, com la Vela d'Igualtat, etc, etc. Amb això va coincidir que vam sortir un munt de vegades a l'escenari a recollir el trofeu. I, a més, aquest any es dona, per acabar-ho de dubar, ens donaven la medalla d'or de la federació degut al 50 aniversari del club. I, a la vegada, hi va haver-hi una menció per el traspàs de Nando Muñoz, que era un navegant del club, que ja coneixeu tots. Va ser una pèrdua molt, molt forta i molt trista, i també la federació, degut a que és un navegant reconegut, li va fer una menció especial. Vaig anar-hi com a representant també de l'Ajuntament de l'Escala, perquè hi ha programes d'aquests de la federació que són en col·laboració amb l'Ajuntament, que és l'Incert Vela i Vela Blava. L'Incert Vela és la inserció social a través de la vela, que hi ha un programa de l'Ajuntament de l'Escala, i Vela Blava, que és l'apropament dels escolars a la pràctica de la vela.
Més a vela, en l'informatiu del dimecres vam escoltar Marc Verdaguer, regatista del Club Nàutic L'Escala, parlant del seu pròxim repte, a participar en el Mundial de Vaixells Voladors que es farà pròximament a Anglaterra. Verdaguer, que ha estat recentment reconegut a la Festa de l'Esport pel bons resultats de l'any anterior, ha començat el 2019 amb molta il·lusió. L'escoltem.
Vinc de guanyar moltes coses amb altres tipus d'embarcacions i era una aposta molt, molt gran, passar amb un barco volador, nova classe, hi ha gent de Copa Amèrica dintre de la classe, és com una Fórmula 1 dintre de la vela, no? I llavors realment jo pel 2018 no apostava a res, o sigui, deia, bueno, si disfruto i aprenc ja m'està bé, no?